És molt difícil perquè hi ha milers de possibilitats, no? I quan n'acotes amb una, vull dir, t'has de trobar molt satisfet, no?
Sí, de fet, no va ser gens fàcil trobar un títol, perquè és una novel·la que sobretot gira al voltant de tres grans eixos argumentals. Una, com has dit molt bé tu, la fundació del monestir de Poblet. L'altra, doncs, la repoblació de la Catalunya Nova, és a dir, quan els comtes de Barcelona conquereixen Tortosa i Lleida, s'obre un espai molt gran, molt poc poblat, que és entre el Llobregat i l'Ebre, que cal repoblar. I la Conca de Barberà, per exemple, és un d'aquests grans espais. I llavors, doncs, el segon tema que diré és la repoblació de la Catalunya Nova, i la tercera vol ser un homenatge a la dona medieval, que això també és molt important. Llavors, l'espasa i la llavor, el títol, ens va costar perquè clar, buscàvem un títol que fos curt i que amb poques paraules expliqués tot això. Llavors, aquests dos ítems són bàsics, tot, o sigui, l'espasa i la llavor són bàsics a l'època medieval. La llavor per què és bàsica? Perquè doncs, la llavor converteix el ser humà en sedentari, perquè ha de sembrar, s'ha d'esperar que creixi o ha de collir, per tant, obliga el ser humà a quedar-se allà i no marxar. I l'espasa doncs, és l'eina que ajuda doncs, a que aquest home es quedi allà, per tant, per defensar-se com per obligar-lo a treballar. Per tant, doncs, l'espasa i la llavor fa referència a la repoblació i a aquesta època, l'època medieval, que és tan violenta de per si.
Bé, doncs agrada, l'explicació.
Sí,
a vegades tenen explicacions que són allò generoses i aquesta no, aquesta qualla, eh?
Vull dir que són dues paraules ben, sí, sí, ben escoltades i molt dites, eh?
Correcte. A més, sintetitza una mica el que vol dir l'espasa i la llavor, s'entén perfectament, no? A més, ara diria una cosa, sense llegir encara la novel·la, eh? Aquest ha de ser el títol, segur. Segur.
Sí?
No dic que aquest ha de ser el títol, tal com us he explicat, ja la veig la novel·la. Aquest és el títol.
Sí, sí.
Aquest i cap altre. Molt bé. Comentàvem ara abans d'entrar que està recent editada, no? Vull dir, és del març, no?
Sí, es va editar el 28 de març. De fet, l'editorial que ho edita...
Rosa dels Vents.
És un editorial, un grup editorial molt gran, és a dir, és la competència directa de Planeta.
Sí.
És un grup editorial que té orígens anglesos, alemanys i italians. El territori espanyol té fins a 35 editorials diferents. És un grup editorial molt gran. Uh-huh. Per exemple, té doncs, Grijalbo, té Plaza Genés, Ediciones B, i també doncs, amb el format català Rosa dels Vents. Nosaltres, en aquest cas, m'ho han editat en dos idiomes, en català i castellà. És a dir, s'ha fet un tiratge gran,
sí,
perquè,
sí, això,
perquè es preveu que és una novel·la
ho hem vist,
que
sí,
tindrà
sí.
molt acollida, llavors s'han fet amb dos idiomes. En castellà sí, sí. la fa Grijalbo, i en sí, català sí. la fa Rosa dels Vents.
Sí, sí. A veure, això, el que dius tu, són editorials prestigioses, pots estar força orgullós, eh?
Sí, sí, a veure, ser escriptor avui dia, sense ser mediàtic, és, sí, molt, sí. Molt, és molt complicat. Però bueno, és qüestió de doncs, posar-hi constància, ganes i tirar endavant i vinga.
I ara fer-la volar, no? Sí. A veure, ho reiterarem al final, però abans que se'ns oblidi, perquè també hem de fer la falca nosaltres, que ens interessa molt, eh? Vull dir, demà es presenta Montblanc l'espasa i la llavor, diríem. Sí. Ara ho diré malament. L'espasa i la llavor.
Sí, sí, sí.
Demà es presenta Montblanc, no? Fes la promo.
Sí, demà doncs, la presentem a Montblanc a les 7 de la tarda al Museu Arxiu. I és una cosa que em fa molta il·lusió, perquè Montblanc jo el considero pràcticament el bressol de la història. Els montblanquins teniu una capacitat, ho porteu a la genètica, la història de Montblanc és tremenda, i més que la història dels edificis, que les muralles poden tirar a terra i es poden tornar a construir, és la mateixa gent. Montblanc, teniu la història molt present al vostre tarannà diari, encara que els montblanquins no us n'adoneu, perquè feu el dia a dia, t'impulsa cap a l'olla, ho teniu molt, molt impregnat a la sang. Llavors, jo, per mi, és un orgull i una satisfacció molt gran poder vindre a Montblanc a presentar aquesta novel·la.
Molt bé, això és, doncs hi fem una crida aquí, com sempre, a Sergi, a la pàgina 107,
sí, tots
els lletraferits.
I tant, i tant.
És una cita imprescindible, demà, 7 tarda, museu.
Museu.
Perfecte. Llavors, vull dir, ens agrada sempre també a la pàgina 107 posar una mica de context a l'escriptor, la bonica de la biografia que ho expliqui una miqueta, no? Vull dir, si vols fer una pinzellada de qui és Jordi Nogués, una pinzellada molt gran, vull dir, sí. No sé, per la xarxa hem vist coses ja, no? Vull dir que ha sigut director d'un parc temàtic de l'oli a Lleida o a
les Borges Blanques.
Les Borges Blanques.
El que era abans la Masia del Salat, que és bastant conegut, doncs sí, sí. Allà a la part de dalt es va construir una zona lúdica, una zona lúdico-cultural que es diu el Parc Temàtic de l'Oli, en vaig ser el director durant 14 anys. I precisament allà és quan em vaig començar a plantejar aquesta novel·la, perquè vaig estar treballant com a historiador, soc historiador de carrera i d'ofici,
sí, sí.
I doncs vaig estar treballant aquests 14 anys, vaig fer molta investigació, buscava sobre temes de templers, hospitalers i també la cartoixa d'Escaladei, I em va anar molt bé els documents que vaig trobar, que els vaig, me'ls vaig guardar, perquè em vaig trobar molts de poblet. I ara, doncs, a l'hora de fer aquesta novel·la he tingut molta facilitat perquè els documents els tenia ja.
Sí, si vas fer recerca i vas acumular documentació,
exacte,
i vas pensar...
O sigui en aquell moment no en tenia ni idea que acabaria fent això, perquè el fet d'escriure se m'ha despertat molt tard. He començat a escriure als 42 anys, en tinc 50, i se m'ha despertat fa 8 anys enrere només.
Sí, però ha sigut intens, perquè a partir del 2010 no has parat, eh?
Sí, això sí. He tingut la sort de que... Bueno, sort que també he treballat molt, perquè en aquests 8 anys he escrit 14 novel·les, n'hauré publicat 5,
sí, correcte.
Però és que és tot un ofici, això. És una cosa que no és gens fàcil, vull dir, no, i a part no pots anar a cap escola a aprendre'n.
Sí. No, correcte. Jo això sí. Pots perfeccionar, pots matitzar, però surt com el Messi, no? Que parlava
abans,
no?
Sí, exacte, és una cosa així. I, de fet, en aquesta novel·la, L'espai de la llavor, ha anat molt bé perquè amb aquesta editorial tan gran vaig tindre un editor per mi sol, que vam treballar molt la novel·la, i el mestratge que reps d'una persona que en sap molt més que tu, perquè jo puc escriure una novel·la, amb perdó l'expressió, collonuda.
Sí,
però si una persona que ha publicat en sa vida 1.200 llibres, aquesta persona té una visió molt diferent a la
ofici,
teva.
Té ofici.
Ah, exacte. Té ofici. I l'ofici és una cosa que només te la donen els anys. I clar, quan fa pocs que escrius, per molt que et pensis que ets un llombrera, fa el teu ofici.
Sí, sí. Després també, avui en dia, a internet ja està tot. També hem vist que has col·laborat amb el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, no?
Sí, hi vaig estar un any i perquè jo estic especialitzat, quan vaig estudiar història, em vaig especialitzar en Roma i Grècia. Soc un apassionat del món romà i sobretot del món grec. I, o sigui, una cosa, diríem, estic format en l'època antiga, però per passió i pel dia a dia estic molt especialitzat en l'època medieval també, perquè m'ho vaig trobar per feina. Però hi vaig estar al Museu Arqueològic durant pràcticament un any.
I com que ens agrada posar context biogràfic i explicar una mica la cuina de l'escriptura, d'on surt l'escriptor també, i com que està florant, te faré una pregunta que no té resposta, però te la faré igual. O sigui, que tu em diràs que, ni se sap, se perd a la bruma de la història personal. No, o sigui, es desprèn de tot, de quan llegis la teva coses per internet i així, que ets un apassionat de la història, no? Però tu sabies, clar, em diràs, bueno, no ho saps. T'ho pregunto, és igual, tu saps d'on te ve aquesta passió per la història?
Mira, jo vaig néixer com qualsevol altra persona, però als 5 anys ja llegia català, castellà i francès. Vaig néixer amb unes capacitats molt altes per llegir i escriure. Llavors, des de sempre he llegit moltíssim. I de petitet, pues, què llegeixes? Els primers còmics que et venen a la mà. Per exemple, el Capitán Trueno em va influir moltíssim. Ara el Capitán Trueno... jo era un fan del Capitán Trueno. Després, aquesta sèrie de finals dels 80 era Ser una vez de l'hombre, que era una sèrie boníssima per la canalla, a mi em va impactar moltíssim. I després em vaig trobar perquè jo vaig tenir una adolescència una mica complicada i vaig estudiar de gran. Vaig anar a la universitat quan tenia 29 anys ja. Vaig anar a la UNED. Però tenia molt clar que volia estudiar història. Vaig poder passar el tall allò a l'accés i després vaig estudiar història, que realment m'apassionava. Perquè em trobava que coneixia història però només en sabia trossets discontinuos. I tenia ganes d'estudiar-ho tot el paquet sencer, perquè és que a mi m'agrada tant des de la prehistòria amb els neandertals fins pràcticament arribem a la segona.
Però ha sigut una cosa que s'ha forjat dintre teu. O sigui, no tens un avi, un pare, un referent històric, un referent del professionat de la història. O sigui, ha sigut una cosa que t'ha sortit de dins.
Exacte.
Per exemple, m'agrada molt escriure poesies, si també escriu llibres i si un poeta, no? I si em pregunten per què, doncs tampoc no sé contestar la veritat, però...
Jo el que sí que puc dir, per contestar al no ho sé, és que d'on surt tota aquesta vocació, tota aquesta gana que ens descriu, no ho sé, surt de dins.
Exacte.
Aquest dia estàvem parlant, estava a Barcelona ahir que era Sant Jordi, estava a Barcelona amb l'Agustín Domínguez i un altre escriptor de Madrid, i diem d'on surt tot plegat. I entre els tres vam estar parlant una estona, en un moment que no teníem gent, i vam arribar a una conclusió, una teoria, que tant pot no valdre res com tindre el seu interès, de que tots tenim una ànima supercreativa, tots tenim una ànima artista, i el talent és saber transmetre aquest art que tens a l'interior.
Sí.
Per exemple, la frustració de moltes persones que tenen aquest art i no són capaces de transmetre, li fan altres coses, i et crea un neguit intern. En canvi, les persones que tenen aquesta capacitat de transmetre molt ràpid, doncs et surt un Beethoven, et surt un Dalí, però jo crec que al nostre interior tenim una ànima supercreativa.
A mi sempre m'agrada dir que l'escriptor és quelcom un ciutadà comú, pensa que parla en veu alta.
Sí.
Tothom està parlant. L'escriptor què fa? Aixeca la veu. Tothom té un diàleg intern, no? Tothom d'alguna manera escriu, tothom s'explica la seva vida, tothom fa relat, tothom. Que dius tu, molt bé, m'agrada molt tothom. Però què fa l'escriptor? ho diu en veu alta. Per què no ho sabem? Però ho diu en veu alta perquè els altres ho escoltin.
Jo una vegada, al principi de tot, quan a les primeres presentacions em van preguntar per què escrius tu? Vaig contestar, és que a casa no em deixen parlar. I llavors, de la manera d'escriure, perquè així com a mínim crido en veu alta. És broma, eh? Vull dir, suposo que és de casa, ara d'arribar no em trobaré la porta tancada i em tocarà dormir al carrer.
Doncs és una explicació. A veure, veiem també el que ja havíem comentat una miqueta, no? T'hi poses d'una manera tardana, però molt intensa, perquè tens com una saga de... A veure, si ho diré bé...
Sí, és molt complicada. Ja ho puc dir jo. Sí. Diu, Iroas, hijos de los dioses. És a dir, jo quan vaig començar a escriure, amb 42 anys, em vaig posar un dia i em vaig posar a escriure. Va començar a sortir un xorro, allò que dius tu... Pues perquè jo fins aleshores, fins als 42, era incapaç d'escriure un paràgraf sense, impossible, bé, això que això considerava una cosa per gent molt intel·ligent i que jo no hi podria arribar mai de cap manera, i va ser posar-m'hi i vaig escriure de patac en 4 mesos dues novel·les de 500 pàgines cadascuna, va sortir perquè ho havia estudiat feia poc, perquè és una barreja de fantasia, història, és a dir, barrejava l'Atlàntida, el món grec i el món de la mitologia grega. Vaig fer una barreja, una saga una mica juvenil, però vaig escriure molt ràpid, vaig veure que era fàcil, que això no costa res, l'altra cosa és fer-ho bé, això és un altre tema, que fa, el que dic, però vaig veure que era una cosa que m'era molt fàcil de fer, llavors el que vaig fer des d'aleshores, ha escrit un munt, això sí.
Sí, o sigui, el 2011, 11. Tres profecies, sí. No? L'Éter el 2012, Colosseum el 2016.
Sí, però això és una altra part ja, perquè, primer em vaig estrenar amb aquesta saga de fantasia i després vas molt perdut perquè no saps exactament què passa. Llavors vaig tenir la sort que un agent literari es va fixar en mi, un agent literari de Barcelona, la Montse Iáñez, que de fet el pare de la Montse Iáñez i la Carme Balcells van ser els primers agents literaris que va haver pràcticament a Europa. La Carme Balcells ja és morta ja. I aquesta dona doncs em va anar molt bé perquè un agent literari que et fa? T'assessora, et diu el mercat com va més bé, el que pot tenir més sortida dins les teves idees, et troba editorial, això és molt important, i sobretot també amb temes contractuals, que acabis cobrant, que això també és important. Clar, la pela és la pela.
Sí.
I llavors li vaig presentar, quan ens vam reunir el primer cop, 14 temes que podem convertir en novel·la, i em va subratllar dos amb molta intensitat. El primer va ser la del Colosseum, que bàsicament explica la construcció del Coliseu de Roma, i la segona, aquesta de Poblet. Aquesta la va subratllar amb Fosforito i va dir, Jordi, aquesta sí, però hem de trobar l'editorial adequada. Llavors, doncs, vam començar amb Colosseum, vam trobar una editorial que es diu Edassa, en castellà, perquè a vegades costa molt publicar el que vols en català, i Colosseum va anar molt bé perquè es va publicar en italià també. A Itàlia es va vendre molt bé.
El teu currículum ja comença a ser una mica impactant.
Estem començant tot plegat. I llavors, i ara sí, i ara doncs hem arribat amb aquesta editorial que es diu Penguin Random House, que doncs primer hem fet aquesta doble edició, i ahir la meva gent literària em comentava que els propers dies em donarà bones notícies, que segurament haurà connectat amb alguna editorial estrangera. Això encara no ho sé ni jo.
Sí, sí, perfecte. Una altra cosa que ens ha impactat una mica és que mira, Sergi, que això del personatge que tenim aquí, que fa, a mi em fa gràcia aquest tema, perquè diu que normalment ha descobert o conrea un nou gènere literari, no? Que és la fantasia històrica, no?
Sí.
Hauríem de definir una mica aquest concepte.
El que passa és que aquest país no està preparat encara. A mi m'ho van dir, has creat una cosa que, per exemple, a França tira molt, i la llàstima és que aquí no s'hagi vingut, perquè a França hauria sigut un èxit, perquè a França ja fa molt temps que els hi va bé, que és simplement, doncs, en un context històric, posar-hi fantasia al mig. A veure, Juego de Tronos no deixa de ser això, però el que passa és que la història que hi ha és molt tènue, està basada en la guerra de les dues roses franceses, ingleses, i la història és molt tènue, però és, jo en el meu cas era posar la història més acusada, que es vegi molt més, per exemple ho vaig situar a l'època grega, a l'època del Sòcrates i tot això, fins i tot una miqueta abans, i vaig posar l'Atlàntida com a tema de fantasia. Llavors, clar, això és un tema, una cosa que les editorials es fa molta por, perquè les editorials d'aquest país són molt conservadores, molt. Van només a lo que saben que...
O fas novel·la històrica o fas ficció, una de dos, no?
Exacte. Els costa molt barrejar temes. Jo crec que el futur és la barreja de gèneres, n'estic convençut.
Bueno, que de fet això en el cinema es dona moltíssim.
Exacte. És que amb el cinema es dona i funciona molt bé. O sigui, a la gent li agrada aquest tema.
Sí,
i la novel·la aquesta, clar, la saga aquesta va ser... Perquè al començament, ojo, quan vaig escriure aquesta novel·la, vaig escriure mails a totes les editorials i agents literaris i vaig rebre més de 65 negatives.
Sí.
Ha de tenir un esquema ben ample.
Sí.
I fins que una petita editorial de Madrid, molt petita, doncs s'ho va creure I va dir, pues sí, nosaltres estamos interessados, si nos mandes uns capítols, ben sai del meu, a veure si no d'això. I sí, sí, els hi va agradar el tema, i clar, van fer pocs exemplars, però ja va ser un començament.
Exacte, jo. Per exemple, per entendre el concepte de fantasia històrica, o sigui, l'argument de la... O sigui, els 12, per exemple, els 12 monjos que surten de França per vindre aquí, això, per exemple... Els personatges de l'Oest són fictícies, això segur, no?
No, al revés. A veure, aquesta és la novel·la més real que escriurem a ma vida. Mireu, tinc molta documentació sobre el període aquest, moltíssima documentació. Tinc un llibre del pare Altisent, que és l'any 1975, que és segle XX, per tant, es pot trobar, però en tinc un del pare Finestres de l'any 1765, que són llibres d'història, els monjos de Volvets que fan història. Per tant, tinc molta bona documentació.
Sí, sí.
Penseu que aquesta novel·la, L'espasa i la llavor, de 30 personatges que surten amb diàlegs,
sí, sí.
Els principals són 3, però de 30 que en surten, 27 van existir de veritat. I els 3 personatges són 3 personatges reals.
Sí, sí.
Fins i tot la Gaia, que és la que abans que comentava... que aquesta novel·la vol ser un homenatge a la dona medieval, doncs la Gaia de Cervera, que va estar vivint a l'Espluga, la vaig trobar amb mitja dotzena de documents diferents. I amb això em vaig poder fer com era el seu caràcter.
Ostres,
perquè amb els fets que vas veient, intueixes com és una persona.
Sí.
També hi ha el pare Esteve, que és un dels monjos de Poblet, que diu les fonts que és un home, era un home molt sensible, doncs l'han fet sensible. I després apareix el personatge, per mi, boníssim de la novel·la. A veure, la gent a vegades passa molt de costat, però se'l troba boníssim. El cavaller Gilabert. El cavaller Gilabert és un personatge que és un cavaller, per tant no és un noble, un cavaller és un suboficial, per entendre'ns, i normand, és a dir, ve del nord de França, l'acompanyen 500 cavallers més, és tan ric que fins i tot era prestamista del comte de Barcelona, supergenerós, i a veure, no puc explicar més perquè llavors faria
spoiler,
no ho podem explicar, però és un home amb unes virtuts extraordinàries, generós, combatiu, cansat de lluitar, està amargat els documents que vaig trobar, se'l veu que està molt cansat de lluitar. Per tant, són 3 personatges que en aquest cas vaig tenir la sort de trobar-los, són molt brillants, i si es posa estos 3 junts, la novel·la funciona molt bé.
O sigui, doncs aquesta novel·la del fins ara potser seria la que té menys vessant de fantasia històrica o no tenen
a veure amb l'altra? Fantasia històrica és un terme, una paraula que no és que vaig inventar jo, però la vaig acunyar una mica jo, perquè abans ningú parlava de fantasia històrica. I el que es diu és ficció històrica. O sigui, una novel·la històrica convencional és una ficció històrica.
Sí.
Hi ha ficcions històriques que són més de ficció i d'altres que són més d'història.
Sí, sí.
Per exemple, a vegades hi ha noveletes d'aventures medievals, però que tenen molta de ficció i una miqueta d'història, i en aquest cas ens podem trobar aquí tot al contrari, que sí que hi ha escletxes que la història a vegades no t'ho ensenya, i llavors hi pots ficar la teva cullerada, i pots fer un bon argument, un bon drama, etc., com m'ha passat el cas, però molts dels episodis que hi ha són reals, vull dir, ja mateix hi ha un episodi que passa aquí a Vimbodí, que em vaig basar exactament en el que diu el llibre, perquè li vaig dir a l'editor, puc exagerar? Diu, no, diu, si això diu això, és perfecte, no cal tocar res més, i si expliquem una cosa que va passar de debò.
Home, doncs, pinta bé això, eh?
Està bé que hi hagi aquest matís, no? Perquè a vegades quan te vas llegir una novel·la que et diuen que és això, no? Ficció històrica, sempre no saps ben bé on ficar la línia, no?
Sí, sí.
Està bé aquest matís de dir que de tants personatges hi ha tants documentats, això, déu-n'hi-do, eh?
Però suposo, jo no sóc expert en el tema, però suposo també qualsevol novel·la històrica també alguna una mica de recreació hi té que haver.
Sí, no, a veure, hi ha aspectes que són totalment ficticis, totalment,
sí.
És una novel·la, a veure.
Sí, sí. Exacte,
jo que sóc historiador, que he fet una mica d'assaig,
sí.
La història és molt recta. Mira, t'explicaré una anècdota de quan era estudiant, estudiava a Cervera. Tenia de professor el doctor Llobet, una eminència, o sigui, dels 3 únics que podia entrar a mirar un exemplar del Quijote a Madrid, dels 3 únics en tota Espanya, una eminència. I un dia jo, venint des de Montblanc, que llavors vivia Montblanc cap a Cervera, dic, he vist una església de fora? Diu, no existeix. Com que no existeix? Jo l'he vist, està mig derruïda. No existeix. Des del punt de vista documental no hi ha res que ens digui que allò existeix. Cony, però si jo l'he vist,
sí.
Si té aquell arc tan bonic, sí, una paret que fa 90 graus. No.
Sí.
Diu, després el sortim ho va aclarir. Diu, com a historiador, per tu no existeix allò. L'altra cosa és que la veguis. Per tant, els historiadors són molt quadrats i està bé que ho siguin. No és cap crítica. Simplement ha de ser. En canvi, com a novel·lista, tens aquesta oportunitat de fer dins uns paràmetres correctes i una mica lògics de treballar molt més el tema i gaudir-ho molt més.
Sí. A mi, com a lector, ara parlaré com a lector i faré una mica de protagonisme, agraeixo, per exemple, t'agraeixo l'obra perquè jo soc troppo, jo no m'agrada la història, però no diré directament una història. En canvi, si m'ho mereixes així, en forma de novel·la, Vull dir, ho fas més accessible, m'entens?
Sí, sí, això
em
parla,
em motiva.
En parlem molts cops, de, perquè aquests dies he parlat, per sort, amb bastants mitjans de comunicació, i aquest dia parlava doncs, amb un periodista de Madrid del 20 Minutos, ara no me'n recordava. I em va comentar això, que sí, que és el que comentes tu.
Sí, és perquè, clar, d'aquesta manera, vull dir, ho tenim una mica amanit, i d'aquesta manera, vull dir...
Sí, sí, això,
si fas història...
Comentem això, que li vaig comentar que digues que una novel·la històrica és com un calçador, que simplement ajuda, facilita, a entendre millor la història.
Sí, sí.
Sense calçador t'entre, sí, pot fer mal, pot fer una llaga, en canvi amb el calçador és més fàcil d'entrar.
Sí, sí, aquí
està. Una mica aquest exemple.
Aquí està. Sergi, com anem de temps?
Anem bé, podem xerrar aquí 5 minutets més, segur.
També ens agrada, sempre que ve un escriptor, això ho fem, el que et deia una mica abans, la cuina de l'escriptura, no? Vull dir, clar, però ara nosaltres volíem parlar molt del llibre, no? Però també ens agrada, per exemple, si la teva relació amb el món dels llibres és de petit, no? Vull dir, dius que ets un escriptor tardà, però ets un lector tardà també?
No,
he vist comentar, perdona, he vist comentar que havies llegit amb molt...
Sí, sóc un lector, allò que se'n diu en català, voraz. Sóc un lector, llegeixo moltíssim.
Amb molta premura, no?
Sí.
Llavors, les influències ja les he notat una mica, però ara, en aquest moment també sempre deixem constància dels teus referents, els teus autors de capçalera una mica, no?
Doncs no en tinc de referents de capçalera, no, perquè jo sóc una persona bastant, aquest dia també m'ho comentava un periodista, m'ho comentava, dius que ets un personatge...
Tirador.
No, diferent, sí, perquè jo, o sigui, no he llegit mai el que m'han manat, jo he llegit el que m'ha donat la gana.
Sí,
perquè m'agrada i perquè m'apassiona llegir.
Sí, sí.
Ara estic llegint... estic llegint un llibre d'història, un de filosofia al mateix temps. Estic llegint una novel·la negra i ara em vull començar una altra.
Sí, sí.
O sigui, normalment llegeixo 3 o 4 llibres alhora i vaig alternant.
Sí,
perquè
sí.
És que sóc molt lector i a vegades amb un sol està m'avorreixo tot. I llavors m'agrada moltíssim llegir. Aquesta és la clau.
I de la pàgina 7 també ens encanta el procés d'escriptura, o sigui,
sí.
Horaris, metodologia...
Sí. Jo tinc la sort de que des del primer dia que m'ha anat així, que mai m'he quedat en blanc. Soc un escriptor, em considero molt treballador i que produeixo molt. És a dir, jo sóc molt metòdic a l'hora de treballar. Com ho faig? Doncs em poso l'ordinador, que tinc una pantalla bastant gran, en un cantó tinc el processador de textos, i a l'altre em poso un full d'Excel. I cada dia he de fer 2.000-2.500 paraules, cada dia. Llavors aquesta és la manera de que compleixes horaris, fas 40-50.000 paraules cada mes, una novel·la dels meus m'ocupa 150.000 paraules, en 3-4 mesos la tens aclarida. Això sí, prèviament hi té que haver una mica de documentació. Jo sóc historiador i tinc la sort que tinc la documentació a l'esquena de meva, és a dir, allà on treballo tinc una biblioteca gran, tinc tots els llibres allà, però hi té que haver una prèvia. Però quan m'hi poso, normalment enllesteixo molt ràpid, perquè sóc molt disciplinat, cada dia, i aquesta és la clau. Aquest any passat he escrit 3 novel·les, una altra sortirà a l'octubre. Vaig tindre la sort de que primer em va agafar aquesta editorial gran, però l'anterior de Colosseum em va demanar una segona part, una continuació, una segona part, i els vaig dir que sí. I clar, em va tocar contentar dues editorials alhora, eh? I així ho vaig fer. Però tot en aquest mètode, disciplina pura, treballar molt...
Però, per exemple, saps com dius, quan tu cada dia escrius?
Sí, cada dia. Ara no, ara perquè estic en promoció i vaig molt atabalat i m'estimo més, no d'això, però quan m'he de posar és cada dia, fins i tot ara que he hagut d'escriure de manera tan intensa per escriure aquestes tres novel·les, fins i tot dissabtes i diumenges.
Perquè
els matins treballo.
Però tu vius del... el matí treballes?
Els matins treballo.
O sigui, els tardes els dediques a escriure.
Escriure, sí.
D'una manera metòdica. O sigui,
sí.
Tu tardes d'escriure, no?
Cada
dia...
Sí, des de les 3 i 10 aproximadament m'hi poso fins a les 8 o les 9 del vespre. Cada dia.
Però el cap de setmana deus fer una mica depèn.
Bueno, el cap de setmana em serveix per ajustar, és a dir, si vull arribar a 10-12.000 paraules a la setmana, si no he arribat el cap de setmana ho allargo, i si hi he arribat, doncs festa.
Sí, sí. Tu ets d'aquests que es fan fitxes amb els personatges i...
No. Mireu, jo quan vaig començar, clar, no tens cap ofici de res... i escrius per pura intuïció, vas escrivint, la saga aquesta Héroes y Hijos de los Dioses, la vas escriure sense saber com s'acabarien, vas escrivint i tu vas passant bomba i deixes anar. Però quan va arribar aquestes editorials grans, aquestes ja t'exigeixen d'una manera. Més que exigir-te, no t'ho diuen clarament, però ja t'ho demanen. I llavors, clar, a mi em va anar bé. Llavors et demanen ja una escaleta, tot una escaleta vol dir tots els capítols marcats, dic, el capítol 1 passarà això, el capítol 2, una extensió de la novel·la.
Com un guió.
Com un guió, exacte. És un guió. Llavors, doncs, clar, em va tocar aprendre a fer guions, no en sabia fer.
Sí.
I amb Colosseum va ser el primer cop que vaig fer guió. I vaig veure que bé, sí, este que tindré una previsió molt gran, jo m'agrada molt improvisar, i sempre el guió, aquest últim editor m'ho va dir, és que el guió no té que ser una gàbia, ha de ser al revés, ha de ser sempre portes obertes, perquè si els últims 3 capítols s'han desmarxat, doncs els canviem. No passa absolutament res.
Però tu és el que saps, per el que veig jo, on arriba, hi ha escriptor que diu que es llança. A veure, i a vegades, per exemple, comentava un escriptor, diu, i a vegades un personatge que era secundari agafa protagonisme i al final de la novel·la el que tenim passat com a protagonista se m'ha desvirtuat i se m'esborra, no? Tu per lo veig, tens els finals molt... Tu saps on vols arribar, no?
Sí, jo sé on vull arribar, però malgrat tot, els guions a vegades sempre acaben... O sigui, sempre, ja per vici, els últims capítols s'han de modificar totalment perquè passen coses. A veure, la part més maca d'escriure és la capacitat creativa, d'inventiva, que en aquell moment se t'ocull una cosa que no havies pensat abans de cap manera. I aquí els passa la llavor. Ja per mi, el més maco de la novel·la, que té un punt de fantasia, que té una gràcia, que l'editor em va dir, no, i amb això ho has clavat. I això va ser... No, això és...
Doncs haurem de descobrir, Sergi, això.
Sí, no, tant, bueno, que... Jo demà vaig al museu, a veure, una mica de més.
És com tu, quan fas poesia, que és creativitat pura, pues, l'escriptura té aquesta part tan agraïda que gaudeixes tant, perquè et surt allò, dius, oh, quan has acabat, dius, oh, que he gaudit de tot plegat. No? Llavors, sí... Sí. Jo doncs m'agrada doncs quadricular una mica l'argument, però sempre deixant aquesta porta oberta a la creativitat i a les noves idees.
Doncs ara sí que em sembla, Sergi, que si ens ha acabat, ja veieu que aquest home promet, que aquest home parla bé, escriu molt bé. A veure, jo ara no faré, no, he dit escriu molt bé per referències de la xarxa, eh? Vull dir, el Sartre sense la vida, jo encara no he llegit, jo potser començaré la setmana que ve a llegir la seva obra.
Aquesta entrevista gairebé que ha sigut de casualitat, que l'hem trobat, que ens vam enterar que feien la presentació al museu i vam dir, oh, portem-lo, no? Doncs, un dia abans per dir-li a la gent, no?, que hi haurà demà al museu.
Doncs això promet, eh? Aquesta cita és ineludible. Demà a les 7 ens veiem tots al museu, tinc al cap, L'espasa i la llavor, sempre dic, L'espasa i la llavor de Jordi Nogués. Una novel·la ambientada, una novel·la històrica, una fantasia històrica, com li agrada dir a ell, i això, passem la pàgina, no, Sergi, i ens veiem demà al museu a les 7.
Molt bé.
Perfecte, ara... moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.